Bon dia, són les 8.
La caravana, amb Joan Trias.
Espera, espera, Jordi. Avui no comencem així. Avui és 8M. Avui comencem així.
Aquells dies que cadascú el reivindica com pot. Cadascú em refereixo en masculí, òbviament. Donar suport, visibilitzar, sumar-s'hi... Són múltiples les opcions. Jo sóc dels que prefereixo callar per aprendre'n. I com que pretenc callar per aprendre'n, avui aquest espai és per elles, per vosaltres. Només puc dir que la Sílvia, la Júlia, l'Olma, les Judits, la Iolanda, les Mercès, les Martes, la Sandra, la Paula, la Maria Sierra, la Bet, la Montse, la Eva, la Vanessa, l'Àngels, l'Ester... També, òbviament, són ràdio. Són ràdio en majúscules, però el més important, són ràdio en femení. Les que ens fan veure que encara vivim en un món encara injust, que sol mirar cap a una altra banda quan es parla de l'oblit de drets i de la seva vulneració, de la meitat de la població. Elles també són les que ens informen, les que ens fan riure i ens fan plorar, les que reivindiquen i les que em miro amb motivació i esperança, però també amb certa vergonya quan jo em queixo d'alguna cosa. Totes elles i una més, la Núria, la subcomandanta d'aquest programa, durant 2 anys. I dic durant 2 anys perquè ella avui també fa el seu les dents en aquesta casa on hi ha portat el seu seny, la seva voluntat, la força i la determinació. Mai és fàcil dir adéu o uns fins aviat a algú amb qui has tingut tanta confiança, però perquè us en feu una idea. Algú de 20 i pocs anys i d'aquí 2 dies 20 i pocs i un mes que s'ha atrevit a codirigir un tràiler de 6 hores a presentar-lo quan fes falta i a posar les coses a lloc. No perdem talent perquè sé que ens hi tornarem a trobar, però sé que algú més en guanya i això que voleu que us digui em fa certa rabieta. M'ha ajudat, com ningú, a vestir aquesta nova caravana. M'ha aguantat dèries, victòries i fracassos. M'ha robat alguns encenedors, però sobretot ella ens ha demostrat que quan ens preguntem on són les dones, aixeca el braç i diu que aquí, ben fort i ben alt. Gràcies, per tant, que ni puc ni vull explicar. Gaudeix del teu last dance sense oblidar que la caravana sempre tindrà una mica de subcomandanta i que, amb permís d'uns ulls oceànics, jo també t'estimo. Són les 8 i 1 minut, i ara sí, Núria Ros, molt bon dia. Qui pujarà avui a la caravana aquest divendres 8 de març?
Jo també t'estimo, Joan Trias. Doncs avui, com deies, a motiu del Dia Internacional de les Dones, començarem el programa saludant a Anna Rodet Iraola. Ella és membre de la Comissió de Comunicació de l'Assemblea del 8M per parlar justament de la manifestació prevista aquesta tarda. Serà just després quan saludarem a Josep Maria Cervera, portaveu de Junts a la Comissió de Justícia, l'endemà de tirar endavant la llei d'amnistia. I a partir de les 10 i fins al punt de les 11, bateria de convidats i temes. En aquesta hora descobrirem una nova edició de la revista Catalunya Cristiana, de la mà de la seva sotsdirectora Carme Munté. Analitzarem, com sempre, l'actualitat amb el politòleg Oriol Vidal Barraquer i barrejarem política i humor amb la tupinada de Judit Caselles. I a partir de les 11 analitzarem totes les novetats de la gran pantalla amb el nostre expert en cinema, Víctor Rodrigo. Serà just després quan pujarem ben fora el volum de la caravana per escoltar com sonen les noves cançons de l'artista Alidé Sanz. El que acabem d'escoltar és Ara Muntanya, una de les cançons del tercer àlbum de l'artista que avui, com dèiem, ens presentarà en directe a la caravana de Ràdio Estel. I a les 12 del migdia, atenció, perquè saludarem el director Juan Carlos Fresadillo, que ens presentarà la seva nova pel·lícula Damsel. Serà just després quan donarem la benvinguda al cap de setmana de la millor manera possible, fent safareig a la nostra tertúlia de premsa rosa, com sempre amb Júlia Elias i avui amb Marc Andreu i anunciant el guanyador o guanyadora de la cistella que aprovo.
Tot això i molt més a La Caravana, un programa sobre rodes.
Caravaneres i caravaneros, ja som aquí.
Abans de tot plegat, però, repassem els principals titulars d'aquest divendres. Júlia Julvé, molt bon dia i feliç Dia Internacional de la Dona.
Bon dia, gràcies per l'editorial.
Us ho avança Ràdio Estel. A Catalunya hi ha 80.000 infants i joves en risc de pobresa que no reben cap ajuda per pagar el menjador.
Sí, així ho diuen les dades del mateix Departament d'Educació que ha analitzat aquesta emissora. Des del govern reconeixen que no poden donar cap ajut als infants que tenen dret a rebre'n, però justifica que van a escoles i instituts on no s'ofereix aquest servei de menjador.
I nova jornada de manifestacions arreu del país per commemorar el Dia Internacional de les Dones.
Sí, de fet, a aquesta hora, Joan, ja hi ha diverses manifestacions que tallen la Diagonal de Barcelona i la Ronda de Dalt, però la marxa més multitudinària es preveu aquesta tarda. També la capital catalana començarà Jardinets de Gràcia i acabarà Arc de Triomf, on es faran parlaments i diverses actuacions. I aquesta tarda també es preveuen manifestacions a Girona, Tarragona i Lleida.
La llei d'amnistia supera el tràmit de la Comissió de Justícia del Congrés dels Diputats després de l'acord tancat dimecres a la nit entre PSOE, Junts i Esquerra, una llei que el Congrés votarà el dijous que ve, 14 de març.
Junts per Catalunya defensa que la llei d'amnistia ara sí que blinda absolutament tots els encausats pel procés independentista fins al 2023. El ministre de la Presidència i de Justícia, Félix Bolaños, assegura que ara Espanya s'obre una altra etapa.
I la Generalitat accepta que els hotels facin servir les desalinitzadores privades per omplir les seves piscines.
I també les podran fer servir altres sectors econòmics per mantenir la seva activitat i que no es perdin llocs també de treball. I per altra banda, 12 municipis de l'Alt Empordà han entrat en fase d'emergència 2 per sequera.
Xavi Toscano, bon dia.
Què tal, bon dia?
Va dir bona tarda, fixa't on estic. El Barça té un peu i mig a la final de la Copa de la Reina.
Sí, amb un doblet d'Aitana Bonmatí i un altre gol de Salma Parayuelo, les blaugranes s'han desfet de l'Atlètic Club de Bilbao. El partit d'aquesta nit ha suposat també el retorn al terreny de joc de Friedolina Rolfo, que no jugava des de la final de la Champions de l'any passat.
I en futbol masculí, el Barça obre aquesta nit la 28a jornada de Lliga de Primera Divisió.
Amb una plantilla farcida de baixes per les lesions, l'equip de Xavi rep la visita d'un Mallorca que ve amb la moral ben alta després de guanyar el Girona la passada jornada i de classificar-se també per a la final de la Copa del Rei, al partit a les 9 de la nit.
Cara bé de l'actualitat, de què ens parlaràs avui, Núria?
Doncs avui, com no podia ser d'una altra manera, parlarem de dones i de com amb el pas del temps i moltíssima lluita hem aconseguit arribar fins on som ara. Avui estirarem el xiclet i viatjarem al passat per entendre el perquè cada 8 de març celebrem el Dia Internacional de les Dones.
De seguida us ho expliquem tot plegat, 7 minuts que passen de les 8 del matí, temps i trànsit.
A Ràdio Estel estàs escoltant La Caravana.
Vinga, va, i a aquesta hora saludem el meteoròleg Jordi Miralles per tal de saber quin temps ens espera un dia com avui. Jordi, bon dia.
Hola, molt bon dia, Joan.
Com ho tenim, això? Perquè em sembla que ha començat a ploure.
Ha començat molt bé el dia. De fet, ha estat plovent tota aquesta matinada. Un mes ha plogut, 21 litres d'aigua per metre quadrat a Reus, 21 també a Cardedeu. Unes precipitacions que ara mateix afecten bona part de les comarques del nord de Lleida, algunes de les de l'interior de Barcelona. Arriba la pluja amb una certa força també ara mateix a la comarca del Bages, al nord també de la comarca del Baix Llobregat, a punts del Vallès, també interior de les comarques de Girona. En definitiva, que durant aquest matí encara hi haurà precipitacions a les comarques de la meitat nord, però cada vegada més clarianes. Aquestes precipitacions tindran una petita pausa i la propera nit i matinada, de fet, ja a última hora del dia d'avui, torna a ploure altra vegada a les comarques del Pla de Lleida, comarques del Pirineu, la cota de neu aquesta tarda de 1.400 metres a 1.000 metres, tot i que puntualment podria nevar per damunt dels 800 metres, tan sols. I, per altra banda, cap de setmana, doncs, també bastant mogut. Demà pluja durant tot el dia arreu de Catalunya. Unes precipitacions que poden deixar aquest cap de setmana entre 20 i 50 litres d'aigua per metre quadrat. A més, demà amb temporal marítim onades de més de 3 metres d'alçada de la costa, vigileu si us situeu a la línia costanera. La cota de neu demà, doncs, també al voltant dels 1.000 metres aproximadament, baixant fins als 700 metres puntualment. La neu acumulada demà, doncs, també sobrepassarà els 20 centímetres per damunt dels 1.400 metres. Diumenge encara tindrem ruixats dispersos, Lleida, Pirineu, durant pràcticament tot el dia. Al matí, clarianes, matí de diumenge, però normalment a partir de diumenge al migdia, més ruixats que poden ser pràcticament generals, sobretot comarques de Barcelona i de Girona, amb l'excepció de l'Alpordà, perquè allà bufarà la tramuntana. Per tant, un cap de setmana per fer plans d'estar, doncs, podríem dir que en paraigua, si més no, dissabte. Diumenge, moltes més clarianes. Demà, amb temperatures més baixes. Diumenge, les màximes un pèl més altes, però vaja, un cap de setmana també per tenir la roba d'abric ben a prop.
Jordi, per molt que sembli exageració, no ho és, eh? Avui he sortit de casa i heu l'orat a terra mullat. I feia... Sí, feia setmanes, feia mesos que no olorava a terra mullat. Dius que continuarà plovent.
Però en quina intensitat, Jordi? I això ajudarà i de quina manera?
Mira, evidentment que aquesta aigua que caigui, quan parlem ja pluges amb una tongada, la d'aquesta matinada ja et dic que ha deixat o més ha deixat al voltant dels 20 litres, que està molt bé, això serien pessigolles a la sequera. La pluja de demà serà d'entre 20 i 50 litres, això està molt bé, a més, molta neu al Pirineu, una neu, per tant, que a més, en aquesta ocasió, sobretot la pluja de demà, serà al vessant sud del Pirineu, perquè moltes vegades diem nevarà al Pirineu, però neva a la Vall d'Aran i aquesta neu o aquesta aigua quan es fon, doncs se'n va cap a França. Per tant, de ben segur que els embassaments recolliran bona part d'aquesta aigua, s'omplirà una mica, la sequera continuarà perquè hauria d'estar dies i dies en aquesta situació, però vaja, és la primera tongada de pluges una mica amb cara i ulls que tenim en força mesos, i el que deies de l'olor a terra mullada, doncs evidentment amb aquesta pluja ja s'hi pot notar, i demà, si tornes a sortir al carrer o als camps, encara la notaràs més, perquè estarà plovent durant pràcticament tot el dia.
Que bé escoltar aquestes paraules. Jordi Miralles, com sempre, gràcies, bon cap de setmana.
Igualment, fins dilluns, bon dia.
Vinga, ara també de conèixer l'estat de les carreteres catalanes, anem cap al RAC. Àlex Huguet, molt bon dia.
Molt bon dia, Matí, amb dos accidents que provoquen problemes a la xarxa viària, amb la via tallada a l'N2 a Maçanet de la Selva cap a Girona i 3 quilòmetres de congestió en els dos sentits de la marxa, i a la C31 es tallen dos carrils sortint de Barcelona per l'Hospitalet en sentit sud i va acumulant força cues. A la ciutat de Barcelona s'ha complicat molt l'accés i sortida per la Diagonal, que està tallada fa poca estona en els dos sentits, prop de l'accés per la B23 per manifestació, complicant també l'accés a la ronda, i per tant s'hi està acumulant ja molta congestió des de Sant Feliu de Llobregat, així com en sentit sud, per sortir de la ciutat. I una altra manifestació a la plaça de Karl Marx també fa tallar la ronda de dalt al tram d'Horta, acumulant molta congestió. És tot des del RAC. Molt bon dia.
Gràcies, Àlex. 8 i 11 minuts. Rafa Sanahuja, hola, hola.
Hola, hola, bon dia.
Bon dia, divendres, eh?
Divendres, amb pluja, amb il·lusió...
I amb alegria.
I amb alegria.
Aquí li donem el bon dia avui, va.
Bueno, la teva editorial ja ens ho ha avançat i ho sabem, evidentment. Avui és el Dia Internacional de les Dones. I jo dono el bon dia a totes elles, fortes, intel·ligents, maternals, tendres, amb caràcter, professionals. Però em centro en una en particular que té nom de santuari. Bon dia, sots directora. No és casualitat, que un dia com avui la Núria, la nostra sotsdirectora, visqui un moment especial. Ja ho has avançat tu, parlarem durant el dia, però jo començo aquest divendres al matí donant-li el bon dia a ella. Ni em posaré especialment sentimental, ni m'estendré, però sí que diré una cosa. La Núria és algú a qui val la pena descobrir. Professional, sí. Constant, sí. Amb caràcter, sí. Però també divertida, tendra, sensible, propera, i que va lluitant per trobar el seu lloc, les seves persones, els seus moments. És allò que deia Pedro Guerra, Núria, per dins està plena de portes, i lo que hay no siempre es lo que es, y lo que es no es siempre lo que ves. S'ha de descobrir, i de vegades surts i de vegades entres. Jo estic agraït, perquè m'ha deixat passar una mica. Per tant, en aquest dia diferent per a ella, bon dia i gràcies per tot.
Perquè avui no tenim sos directora, avui tenim Magdalena. Saps
sí.
Què et vull dir?
Avui, bueno, plou fora, plou dins, plou per tot arreu. Escolta, sortirem en canoa.
És així, va. És així. Va, qui necessitarà vitamines aquest matí?
Doncs segurament els fans del manga i l'anime en català, especialment els centenars de fans de Bola de Drac, perquè hem conegut que ens ha deixat el seu creador, Akira Toriyama. El creador de Dragon Ball, Akira Toriyama, ha mort als 68 anys per un hematoma al cervell, segons ha informat aquesta matinada la companyia que gestiona la producció de les obres de l'artista. En realitat, Toriyama va morir fa uns dies, concretament l'1 de març, i el funeral ja ha estat celebrat abans de l'anunci de la seva mort i ha comptat únicament amb els familiars propers. Sens dubte, una notícia impactant, era jove, 68 anys, i encara tenia segur molts projectes per fer. A més de Dragon Ball, també va ser creador d'altres mangues que han tingut un molt bon impacte a Catalunya, com per exemple el Doctor Slump. Ja està aquí, ja arriba per a l'E. Tin, 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 tiqui, tiqui, tin, 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 dubte, la seva imaginació va tenir un impacte a Catalunya, perquè sabem que Bola de Drac va marcar tota una generació de joves que van créixer al so de les aventures de Son Goku i companyia. Per tant, descansi en pau i vitamines per als seus seguidors.
Ai, el trobarem a faltar, eh?
Bueno, encara feia moltes coses, eh?
Sí, sí,
està per estrenar
sí.
encara una nova sèrie de Dragon
Ball.
Sí,
sí, sí, és així. Va, qui no li arrencarà el cotxe avui?
Teniu plans, Júlia, Joan, per al 2029? Perquè potser no us, dona, no us dona gaire temps a res, eh?
Vaja.
Perquè si acosta un objecte molt gran a la Terra, molt gran, la Fofis. La cançó és guapa, però era de la pel·lícula Armageddon.
Sí, sí, jo parlant de, parlant de plors, em sembla és una de les pel·lícules amb sí. què més he plorat.
Jo també.
Sí, perquè Bruce Willis sempre impactava
sí,
molt amb les actuacions.
Aquella cabina.
I aquell romans impossible ah, entre Liv Tyler i l'altre. Bueno, total, que l'any 2004, us explico, els científics van detectar un cos a l'espai en trajectòria cap a la Terra i els
un
primers...
Cos?
Un cos, un asteroide.
Ah.
Sí, sí, no era... No, és que s'hagués perdut un astronauta, no. Era un asteroide. Els primers mesuraments indicaven que hi havia un risc real d'impacte contra el nostre planeta. Es tracta d'un asteroide en forma de cacauet. Quina gràcia. Batejat amb el nom d'Apophis, que fa... Bueno, si t'ha de matar alguna cosa, que sigui un cacauet.
Sí,
no?
Oi?
A dir, com a mínim té gràcia. Bueno, 300 metres de diàmetre, eh? I que, segons els primers càlculs, podia xocar contra el nostre planeta amb una probabilitat d'un 2,7%.
Ep.
I seria concretament el 13 d'abril del 2029. Per tant,
almenys no cau en Sant Jordi, saps el que et vull dir?
Això que tenim. Si no us va bé, doncs podeu parlar amb qui sigui, amb la NASA, i mirem això. Total, que va fer saltar totes les alarmes i es va decidir seguir de prop el seu viatge cap a nosaltres, ja que, tot i no ser ni de lluny tan gran com el que va acabar amb els dinosaures, per exemple, que feia més de 10 quilòmetres de diàmetre, es tracta d'un cos mitjà que ja podria provocar danys catastròfics. Per exemple, si caigués aquí a l'àrea a Barcelona, afectaria tota l'àrea metropolitana de Barcelona. Es carregaria tota Barcelona.
Vaja.
Estudis posteriors al 2004 van ajustar la trajectòria d'aquest Apophis, aquest cacauet gegant espacial, i es va descartar el risc d'impacte contra la Terra, però quedaven dubtes de saber si fins al 2029 l'asteroide podria passar a prop d'un altre cos que pogués modificar el seu camí i, per tant, incrementar el risc de xocar. És a dir, la trajectòria pot ser modificada encara. Atents a l'Apophis aquest. I, per tant, pilot al pal.
Estava mirant.
No és gol, encara no és gol.
Però... Estava buscant...
Què miraves?
Si...
Una foto?
No. Si el 13 d'abril del 2029 cau en dimarts. Dimarts i 13. Però no. Cau pitjor.
Què és?
Divendres 13.
Perfecte. Escolta, doncs, aquestes senyals, ojut, eh?
Ojut.
Semblen tonteries, però bueno.
El cacauet.
En fi, jo no faria massa plans. Però...
Farem seguiment, d'aquí al 2029 del
sí.
cacauet?
Ja anirem mirant, ja anirem mirant. En fi, Joan.
Digue'm.
Bueno, jo crec que en un dia com avui hem de fer un homenatge al manga, i clar,
sí, mai tant.
Ara atacareu amb tota la potència de la informació, la Júlia i tu. Júlia i tu us convertireu en superguerrers de les notícies.
La caravana, l'informatiu.
Gairebé 19 minuts que passen de les 8 del matí, us ho avança Ràdio Estel. A Catalunya hi ha 80.000 infants i joves en risc de pobresa que no reben cap ajuda per pagar el menjador. Així ho diuen les dades del mateix Departament d'Educació que ha analitzat aquesta emissora. Des del govern reconeixen que no poden donar cap ajuda als infants que tenen dret a rebre'n, però justifica que van a escoles i instituts on no s'ofereix el servei de menjador, Júlia.
Sí, en una resposta parlamentària a la que ha tingut accés Ràdio Estel, el Departament d'Educació es fa seves les dades de l'Institut Català d'Estadística sobre Pobresa. Aquestes xifres diuen que a Catalunya hi ha més de 261.000 infants i joves en situació de risc de pobresa, però el mateix departament reconeix que només reben una beca menjador gairebé 190.000 estudiants, de manera que hi ha uns 80.000 infants i joves que, tot i tenir dret a rebre una d'aquestes beques, no els hi arriba. Raquel Gil, directora general d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa del Departament d'Educació, creu que hi ha dues explicacions. Són declaracions a Ràdio Estel.
els indicadors del nombre d'infants i de joves que tenim en el país en situació de vulnerabilitat va molt més enllà de l'ensenyament obligatori des d'infantil 3 anys fins a secundària, que és on habitualment s'oferta el menjador escolar. I sí que és cert que en aquells centres educatius on no s'ofereix el servei de menjador no tenien la manera de vehicular aquest ajut i, per tant, aquesta beca menjador.
Per tant, tot i que Educació ha incrementat els diners que destina a les ajudes per pagar el menjador, tots aquells infants i joves que van a una escola que no ofereix aquest servei no hi poden accedir. Gil també ha reivindicat que aquest any Educació ha pagat unes 109.000 beques menjador que cobreixen el 100% del cost del servei. I també n'ha donat més de 73.000 que paguen fins a un 70% del menjador. I per primer cop, aquest curs s'han pagat més beques que cobreixen tot el servei que no pas les parcials. I a més, Gil ha explicat a Ràdio Estel que els nous pressupostos que s'han d'aprovar al Parlament augmenten fins a 200 milions d'euros la partida inicial destinada a aquestes beques menjador. Una xifra que encara podria augmentar perquè assegura que la beca es pot demanar en qualsevol moment del curs i sempre s'hi destinaran diners per cobrir aquesta necessitat.
I un dia com avui és el Dia Internacional de les Dones i per commemorar aquesta jornada s'han convocat centenars de manifestacions arreu del país.
Sí, de fet, ara mateix hi ha dues manifestacions, que tallen la Diagonal de Barcelona i la Ronda de Dalt, però com és habitual, la més multitudinària es preveu aquesta mateixa tarda, també la capital catalana, una marxa que sortirà a les 6 de Jardinets de Gràcia i recorrerà els principals carrers de Barcelona. I a les 8 del vespre estan previstos diversos parlaments i actuacions, serà Arc de Triomf. A Girona, la manifestació sortirà de la plaça de la Independència i avançarà pel pont de Sant Agustí, Rambla de la Llibertat, al pont de Peixateries Velles, al carrer Santa Clara, per finalment acabar de nou a la plaça d'Independència. A Tarragona, per la seva banda, la plataforma 8M del Camp fa una crida a concentrar-se, serà també a les 6 de la tarda a la plaça del Mercat, i a Lleida serà una mica més tard. Les organitzacions feministes criden a sortir a concentrar-se a partir de 7:45 d'aquest vespre i serà a la plaça 8 de març. I aquest migdia, Joan, els sindicats d'estudiants també han convocat diverses concentracions a les principals capitals del país, la majoria a les 12 d'aquest migdia.
I en aquest dia també us hem d'explicar que creix el nombre de denúncies per violència masclista. L'any 2023, 11 dones al dia de mitjana van ser víctimes de violència sexual a Catalunya.
Sí, són les dades que publica avui Mossos d'Esquadra, coincidint amb el Dia Internacional de les Dones. El 2023, les denúncies per violència masclista en l'àmbit de la parella van incrementar, atenció, gairebé un 11%, passant dels 15.154 fets als 16.789. De fet, les violències sexuals en el context de parella són les més difícils de detectar. Així ho alerta la portaveu dels Mossos, Montse Escudé.
Que generalment no requereixen d'una violència física, sinó que la pròpia relació de parella utilitzen altres mètodes de persuasió coercitiva que fan que les víctimes acabin sent patint agressions sexuals en la parella, que no passen necessàriament per una violència física, amb aquesta violència psicològica, amb aquest xantatge, amb aquesta extorsió, amb aquesta violència que succeeixen, i també s'ha de fer molta pedagogia.
4.027 dones van ser víctimes de delictes contra la llibertat sexual l'any passat. Aquell any la policia catalana va investigar 3.759 denúncies. Això és un 34% més respecte al 2022. I només l'any passat, a Catalunya, 13 dones van ser assassinades per la seva parella, 4 més que l'any anterior, i d'aquestes 13, només una havia denunciat el seu feminicida.
11 dones al dia de mitjana van ser víctimes de violència sexual a Catalunya. O sigui, prou. Prou. Això s'ha d'acabar. Això s'ha d'acabar, i s'ha d'acabar coses com... Ai, és que després les dones no es deixen participar de les manifestacions al 8M? Evidentment que no. Evidentment que no. I en plana política, la llei d'amnistia supera el tràmit a la Comissió de Justícia del Congrés dels Diputats després de l'acord tancat dimecres a la nit entre PSOE, Junts i Esquerra. Junts defensa que la llei d'amnistia ara sí que blinda absolutament tots els encausats per al procés independentista fins al 2023, a diferència del redactat del 30 de gener, que el partit calcula que deixava fora entre 150 i 200 persones. Amb la Judit Casella repassem els canvis que hi ha hagut entre el text d'aleshores que Junts va rebutjar aprovar i aquest de nou. Bon dia, Judit.
Bon dia. El nou text que han acordat el PSOE, Junts i Esquerra té un seguit de canvis respecte al de fa prop d'un mes. Entre ells, en l'escrit actual, el delicte de terrorisme queda vinculat a la directiva europea i al fet d'haver causat una greu violació dels drets humans i no al codi penal, com passava abans. També el concepte de malversació queda més acotat. Ara el desviament de fons públics per finalitats polítiques hi queda recollit i només en queda fora aquell delicte que hagi comportat un enriquiment personal. I a l'últim, perquè un delicte de traïció no entri en l'amnistia, cal que hi hagi hagut una amenaça real i un ús de la força. Després de setmanes de negociació, l'acord del redactat actual s'ha tancat aquesta mateixa setmana, després que el secretari general de Junts, Jordi Turull, i la secretària general d'Esquerra, Marta Rovira, juntament amb el seu equip d'advocats, perfilessin aquestes qüestions jurídiques. En tot cas, l'objectiu era compartir per als dos partits que tots els independentistes encausats poguessin beneficiar-se de la llei.
I el ministre de la Presidència, gràcies Judit, el ministre de la Presidència i de Justícia, Félix Bolaños, principal artífex d'aquesta llei d'amnistia, s'ha felicitat per haver aconseguit desencallar la norma i assegura que ara Espanya s'obre una nova etapa.
Una ley que va a ser un referente mundial, conforme a los mejores estándares europeos. La Comisión de Venecia avala la ley de amnistía y recomienda algunas cuestiones que las hemos hecho nuestras, que las hemos incorporado al texto de la ley de amnistía. Creo que se cierra una etapa de conflicto, de tensión, de una quiebra de los afectos y de la convivencia, una década en la que no ganó nadie. Abrimos una nueva etapa, una etapa de diálogo, una etapa de acuerdos.
I per la seva banda, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, es mostra satisfet que s'hagi pogut tancar un acord, assegura que la llei és robusta, que inclourà tothom, però que això no treu que hi hagi la possibilitat que alguns jutges en facin una interpretació esbiaixada per perjudicar l'independentisme.
Els tribunals hauran de fer una aplicació d'aquesta llei d'acord amb el contingut, d'acord amb l'esperit de la norma, que queda molt clar en l'exposició de motius. I estic convençut que aquesta aplicació correcta de la llei arribarà i probablement, en alguns casos, haurem de batallar.
Per cert, que nosaltres en parlarem de tot plegat quan passin 20 minuts de les 9 del matí amb Josep Maria Cervera, portaveu de Junts per Catalunya a la Comissió de Justícia del Congrés dels Diputats. Qui també s'ha pronunciat sobre l'aprovació a la Comissió de Justícia del Congrés és de l'esborrany de la llei d'amnistia, és l'expresident català Carles Puigdemont.
A través de les xarxes socials, l'expresident de la Generalitat assegura que s'ha fet un pas molt important per acabar amb la repressió contra el procés sobiranista, un procés que ha dit és legítim, democràtic, no violent i que l'estat espanyol combat d'una manera inacceptable i incompatible també amb l'estat de dret. També creu que la repressió va ser una mala decisió que avui, de fet, s'ha començat a revertir d'una forma que els indults no podien garantir de cap manera.
Una llei, per cert, que el Congrés votarà el dijous que ve, 14 de març. El ple només tindrà un punt l'aprovació de l'amnistia i se celebrarà després del ple ordinari.
Si no hi ha sorpreses, la llei, per tant, quedarà aprovada amb 178 vots a favor i 172 en contra, els de PP, Vox, UPN i Coalició Canària. I un cop aprovada al Congrés, la llei passarà al Senat i aquí hi haurà un entrebanc perquè el PP, recordem-ho, farà valer la seva majoria absoluta i, per tant, la tramitació de la llei podria quedar aturada aproximadament uns 2 mesos. Després haurà de tornar al Congrés dels Diputats i, malgrat els vetos que hagi pogut aprovar la Cambra Alta, es preveu que aquesta llei s'aprovi definitivament. Per tant, l'amnistia entraria en vigor just abans de l'estiu.
I canviem de qüestió perquè la Generalitat accepta que els hotels facin servir desalinitzadores privades per omplir les seves piscines. També les podran fer servir altres sectors econòmics per mantenir l'activitat i que no es perdin llocs de treball. Pau Massip, bon dia.
Bon dia. El govern ha modificat el pla especial de sequera perquè empreses privades puguin comprar desalinitzadores mòbils per fer-les servir. Això sí, hauran de demanar permís als ajuntaments i a l'Agència Catalana de l'Aigua. La portaveu del govern, Patrícia Plaja, diu que ho han acceptat amb 2 objectius.
Que l'aigua de beure estigui garantida en tot moment i que es pugui garantir l'abastament d'aigua a totes les activitats econòmiques del país. Per tant, aquesta aigua haurà de ser utilitzada amb una finalitat única i específica, mantenir l'activitat econòmica i el corresponent manteniment dels llocs de treball.
Des del govern asseguren que aquesta aigua no es podrà fer servir per omplir piscines privades, per exemple. De moment, encara no han rebut cap sol·licitud per instal·lar-ne cap. Els canvis també afecten el sector primari, que deixa de tenir restriccions generals. Ara, l'Agència Catalana de l'Aigua analitzarà cada cas i permetrà el rec dels arbres per assegurar la seva supervivència. També estudiarà els plans d'estalvi de les granges i, en funció de l'aigua que hagin deixat de gastar, serà més o menys restrictiva. Finalment, per fer totes aquestes gestions, els pagesos no hauran de presentar tanta paperassa com fins ara.
Per altra banda, Pau, 12 municipis de l'Alt Empordà han entrat en fase d'emergència, 2 per sequera. Es tracta de Figueres, Roses, Cadaqués, Castelló d'Empúries, que inclou la urbanització d'Empúria Brava, Balamalla, Lles, Cabanes, Vilasacre, Santa Llogaia d'Àlgama, el Far d'Empordà, Fortià i Riumors.
Sí, aquests 12 municipis reben l'aigua del pantà d'Arnius Boadella, un embassament que ara mateix està a l'11% de reserves d'aigua. Entrar en la fase 2 d'emergència obliga a reduir el consum d'aigua diari per persona a 180 litres. També s'han de tancar les dutxes dels camps de futbol federats que reguin i dels gimnasos que tinguin piscines i les reomplin. Les restriccions també prohibeixen el reg de les zones verdes, tant públiques com privades. Només es permet regar amb aigua freàtica o regenerada els jardins botànics i els arbres monumentals.
Gràcies, Pau. I davant d'aquestes restriccions, l'alcalde de Figueres defensa que la ciutat ha fet els deures. Jordi Masquef assegura que ja es troben per sota dels 180 litres de consum màxim d'aigua per persona al dia, que marca la fase d'emergència 2.
Però, malgrat això, també admet que cal continuar fent pedagogia i remarca que estan treballant en fonts alternatives, com ara pous per abastir-se d'aigua més enllà del pantà de Darnius Boadella. En relació també a la temporada turística, Masquef ha dit que la defensaran, però admet també que l'aigua és un bé escàs i que hi haurà d'haver un repartiment equitatiu.
I crec que tothom ha d'assumir una part d'aquesta situació. La temporada turística, també la meva condició de vicepresident del Patronat de Turisme, òbviament la defensarem, però sí que és veritat que hi ha un bé escàs que ha de consumir tothom, que és l'aigua, i per tant hi ha d'haver un repartiment equitatiu, equànim i just de l'aigua, i per tant cap sector pot sortir beneficiat per sobre de cap altre.
L'alcalde de Figueres també ha descartat que per ara s'hagin de fer interrupcions a la xarxa d'aigua de Boca que reben els ciutadans a casa seva.
I encara parlant de sequera, els enginyers de les Terres de l'Ebre no veuen amb bons ulls la connexió de xarxes. La proposta la va llançar el Col·legi d'Enginyers de Barcelona, però des del sud diuen que és un error i ho veuen com una idea antiquada.
Creuen que no és viable ni tampoc sostenible connectar l'Ebre a la xarxa Ter-Llobregat i enviar l'aigua cap a Barcelona i l'àrea metropolitana. Joan Talarn, degà del Col·legi d'Enginyers Industrials de Tarragona, defensa que la solució ha de passar per repartir millor la població per tot el país.
No és lògic, no?, tindre que desplaçar els recursos cap a les zones que ja estan massificades i més poblades, sinó que reclamem és una mica l'equilibri territorial i apropar el que són les persones, les empreses, doncs allà estan els recursos.
Talarn també creu que abans de proposar aquesta obra la prioritat hauria de ser fer les desaladores que hi ha pendents i arreglar també les fuites que hi ha a la xarxa d'aigua potable.
Se'n recorden quan també des de Barcelona vam sortir als carrers cridant allò de lo riu és vida? Passa que quan és per nosaltres, aleshores sí que podem agafar aigua de l'Ebre, però quan és per la resta no? Com funciona tot plegat? Igual la solució no passava per l'Ebre. Passava per posar-s'hi fa 10 anys en el que era la gestió de l'aigua. I a tot això, la sequera també és conseqüència d'un escalfament global que continua batent rècords. El mes de febrer passat va ser 1,7 graus més càlid que el període preindustrial. No només això, sinó que per primera vegada es van encadenar 4 dies amb una temperatura superior al llindar dels 2 graus.
El Servei de Canvi Climàtic del Projecte Europeu Copernicus ha confirmat que el mes passat es va tancar amb una temperatura mitjana de 13 graus i mig. No només és el febrer més càlid de la història, sinó que ja s'encadenen 9 mesos amb rècords mensuals.
Són les 8:32. No deixeu anar el cafè, que us expliquem més notícies. Us parlem també aquesta hora sobre els pagesos i les seves demandes. El Parlament ha avalat iniciar els tràmits per canviar el nom del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Passarà a dir-se Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Acció Climàtica, mantenint el mateix àmbit competencial.
Es tracta d'una mesura que han recollit els grups d'Esquerra Republicana, Junts per Catalunya i Partit Popular en propostes de resolució separades que s'han aprovat durant el ple monogràfic de pagesia d'aquest dijous. I d'altra banda, la cambra també ha constatat la inacció del govern i la seva manca de previsió i també mala gestió en matèria d'agricultura i ramaderia, d'acord amb propostes presentades pel Partit Socialista i Comuns i que aquest ple ha aprovat.
I en clau municipal, l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat s'ha compromès a accelerar el procés per reallotjar les famílies dels 38 pisos del bloc expropiat El Barco, on el 23 de febrer va caure un sostre fals.
El consistori va expropiar l'edifici fa gairebé 2 anys i té previst enderrocar-lo perquè estan terrenys qualificats com a zona verda al Pla General Metropolità. L'incident de l'altre dia ha dut el consistori a agilitzar els tràmits per oferir nous habitatges o també compensacions econòmiques, ja que en una revisió tècnica va detectar risc d'esfondrament en 4 pisos més. Els informes indiquen que el despreniment és fruit, diuen, d'un problema d'humitats i l'Ajuntament ja s'ha compromès a fer obres d'emergència imminents a tots els habitatges afectats.
D'altra banda, la Generalitat inspeccionarà 13.000 pisos locals i aparcaments que estan a tocar del traçat de les obres per connectar els ferrocarrils entre Plaça Espanya i Gràcia. La decisió s'ha pres després que els veïns d'un bloc al carrer Urgell, al centre de Barcelona, denunciessin que havien trobat un esquer del seu bloc.
Unes inspeccions que començaran aquest mateix mes de març en un miler d'edificis abans que comencin els treballs de construcció de les estacions i l'excavació també del túnel que travessarà el centre de la capital catalana. I és que l'objectiu és documentar l'estat de conservació dels edificis i infraestructures abans de les obres per garantir tot plegat als propietaris un document fidel del seu estat i verificar-lo un cop acabin els treballs, si cal.
I sobre l'esquerda apareguda en aquest bloc del carrer Urgell, al centre de Barcelona, després d'analitzar-la, el Departament de Territori assegura que la fissura no és nova. De fet, els tècnics han comprovat que la bretxa s'ha fet més gran, però encara no poden confirmar si ha estat per culpa de les obres per connectar la línia L8 dels ferrocarrils.
I per controlar l'evolució d'aquesta esquerda, Territori ha explicat que instal·larà aparells per mesurar l'evolució de la fissura. En aquesta zona, els treballs d'excavació es deixaran de fer amb màquines i es passaran a fer a mà. I, per altra banda, també s'avançaran les visites de control que es faran als edificis més antics i els que tinguin també característiques similars als del carrer Urgell, on ha aparegut aquesta esquerda.
Poc concretes. Així veu el sindicat d'Educació USTEC les mesures del grup d'experts per revertir els mals resultats de l'informe PISA. El sindicat reconeix que pot compartir part de les propostes, però afegeix que n'hi ha moltes que són lesives per l'escola catalana.
I també diu que n'hi ha també moltes de massa genèriques i que, per tant, tenen un marge molt ample per la seva interpretació. En una entrevista en aquest mateix programa, Joan Vila, director de l'escola, exdirector de l'escola Pia Balmes i membre del comitè d'experts, explica que entre les mesures més urgents hi ha repensar la formació dels professors o millorar també el benestar de les comunitats educatives.
En aquests moments a l'escola hi ha un cert desconcert i una part d'aquest desconcert és perquè la formació inicial ha canviat i probablement això s'ha de repensar.
Vila també ha assenyalat que no hi ha dades que valin que la sisena hora lectiva sigui positiva o que no ho sigui, i per això han demanat que es faci una anàlisi. Amb tot, també veu insuficient els 50 milions d'euros que el govern català destinarà a educació, però també valora aquest gest.
I un dia com avui també us expliquem que el papa Francesc s'ha reunit amb Salvador Illa i el primer secretari dels socialistes catalans va viatjar fins al Vaticà per mantenir una trobada amb el bisbe de Roma. Illa li va regalar, però, dos llibres, La Sagrada Família de Barcelona, Cuando las piedras griten, i El brodat de la crea de la Catedral de Girona.
Durant aquesta trobada, Illa ha volgut traslladar al pontífex el seu lideratge al capdavant de l'Església i també l'esforç que fa el papa Francesc per mediar en els dos grans conflictes bèl·lics que hi ha actualment, el de la guerra d'Ucraïna i el conflicte entre Israel i Hamas a la franja de Gaza. El socialista també ha volgut expressar el compromís que té Francesc amb la recuperació de la convivència, la cohesió i el progrés a Catalunya. Sobre els llibres, el que parla de la Sagrada Família és de l'escolapi Rodolf Puig d'Ullers, que ha fet una àmplia sèrie de publicacions bíbliques i pastorals. I el volum sobre la Catedral de Girona l'ha escrit Carles Macho.
I altres qüestions. Més de 250 dones han descarregat el codi QR per al material menstrual gratuït els primers 3 dies de la campanya La meva regla, les meves regles, que impulsa el Departament d'Igualtat i Feminismes.
La consellera Tania Verge ho ha explicat des de Sitges, on, a més de remarcar l'èxit d'aquesta campanya, ha explicat els 3 objectius que s'han assolit.
Volia destacar l'èxit rotund de l'acció, l'èxit que ens permet aconseguir 3 objectius. D'entrada, cuidar la nostra salut. En segon lloc, cuidar el planeta, perquè són productes reutilitzables. I en tercer lloc, estalviar. Poder combatre la pobresa menstrual, perquè menstruar no sigui una despesa extra per a les dones.
Són 110.000 dones les que ja s'han adreçat a les farmàcies catalanes a buscar aquest material. Fins ara s'han entregat 59.000 productes i a prop de 58.000 reserves per recollir-lo en els pròxims dies. Les calces menstruals és el més sol·licitat, amb el 48% del total, seguit de la copa menstrual i de les compreses de tela. I per franges d'edat, les dones d'entre 40 i 49 anys són les que més han aprofitat la campanya aquests 3 primers dies.
I obrim plana internacional perquè les negociacions per assolir una treva a Gaza es reprendran la setmana vinent després que la delegació de Hamas abandonés la passada nit de dimecres al Caire sense un acord, segons han informat una font egípcia del rang al canal Al-Qaeda. Caire News.
Tot i això, les consultes continuaran entre totes les parts per assolir una treva abans del ramadà que s'espera que comenci el 10 o 11 de març. Les negociacions, per tant, es podien reprendre aquest diumenge, ja que és el primer dia de la setmana a Egipte.
I alerta aquesta xifra que dona Amnistia Internacional. 7 de cada 10 morts provocats per l'ofensiva de l'exèrcit israelí a Gaza són dones i menors d'edat. En un informe de l'ONG també es detalla que la meitat dels desplaçats per aquests conflictes són dones i nens.
Segons Amnistia Internacional, les condicions de salubritat són especialment dures per elles, que no tenen accés a productes higiènics o que no poden tenir cap intimitat quan van a uns banys en condicions que són deplorables. L'ONG també detalla que quan va començar el conflicte hi havia unes 50.000 dones embarassades i per tant, sense accés a salut obstètrica. I des de l'inici d'aquests atacs es calcula que han nascut uns 20.000 nens.
I Suècia s'ha convertit aquest dijous en nou membre de l'OTAN després de finalitzar tots els tràmits per la seva integració a l'organització militar.
Culmina així, per tant, un procés que havia de ser exprés, però que finalment s'ha estès al llarg de 22 mesos per les reticències de Turquia i d'Hongria. Un cop els membres de l'OTAN ratifiquen els protocols d'adhesió, els documents són enviats als Estats Units, on són també dipositats davant del Departament d'Estat. El país aspirant es converteix, per tant, oficialment en membre de l'OTAN quan Washington compta amb els documents de tots els aliats. Està previst que aquest mateix dilluns, a la seu de l'Aliança Atlàntica a Brussel·les, tingui lloc la cerimònia d'hissar la bandera a Suècia, l'acte en què els aliats, tradicionalment, també donen la benvinguda als nous membres.
I tornem cap a casa nostra perquè a dues setmanes perquè comencin les vacances de Setmana Santa, la directora general de Turisme de la Generalitat de Catalunya, Marta Domènech, ha avançat que seran uns dies extremament bons en termes de visitants.
Domènech ho ha dit durant la presentació del BeTravel 2024, on també ha concretat xifres.
I estem parlant de que, per exemple, Pirineus ja està prevent xifres entre el 80 i el 90%, i el que és la resta del país, la turoperació, el que és el litoral català, també preveu xifres molt bones en la segona part de la Setmana Santa. En la primera estem parlant de 60-70%. Per tant, en principi, els indicis i les indicacions que tenim és que la tendència del que serà la Setmana Santa serà extremadament bona.
També ha afirmat que per ara els efectes de la sequera assegura que no s'estan notant i ha assenyalat que no està havent-hi cancel·lació en venda de bitllets ni en reserves d'allotjaments.
D'altra banda, les nevades del cap de setmana passat han tornat a l'aspecte hivernal a les muntanyes del Pirineu i per això des del grup Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya Turisme assegura que les 6 estacions que gestionen oferiran els propers dies les millors condicions de la temporada d'esquí.
L'estació més afavorida ha estat la de Boitaüll, a l'Alta Ribagorça, que ha acumulat fins a mig metre de neu nova sobre del metre que ja hi havia a la part alta. Les Pallareses, Espot Esquí, Porta Iné també han incrementat, ha estat al voltant de 40 centímetres. És però a la Cerdanya i també el Ripollès, on aquestes precipitacions han permès millorar molt les condicions. Així, la Molina, Vall de Núria i Vall Ter han pogut augmentar considerablement l'oferta.
I un apunt econòmic perquè el Banc Central Europeu ha optat per una nova pausa, la quarta consecutiva des de l'octubre passat, i manté el tipus d'interès bàsic en el 4,5%.
Malgrat que la inflació s'ha anat reduint al llarg dels últims mesos i al febrer es registrés la segona taxa més baixa des de l'esclat de la guerra d'Ucraïna, l'entitat espera una reducció més accentuada, assegurant que s'apropi a l'objectiu del 2% per relaxar la política monetària i iniciar també la baixada del tipus. I per altra banda, l'entitat ha revisat 2 dècimes a la baixa el creixement del PIB a l'Eurozona pel 2024 fins al 0,6%.
I si fa un moment us parlàvem de turisme, d'anades i vingudes per aquesta propera Setmana Santa, doncs bé, així sona la nova campanya del Servei Català de Trànsit per conscienciar els conductors que no s'ha de beure alcohol ni prendre drogues abans d'agafar el cotxe.
Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
A més d'aquest anunci, la campanya també comptarà amb 2 cotxes fúnebres que circulen.
Si circularan arreu del país, a les finestres d'aquests cotxes s'hi podrà llegir dalt del cotxe 00, i és que més d'un 30% dels accidents de trànsit són provocats per un conductor que ha begut o consumit drogues o psicofàrmacs. Joan Ignasi Elena, el conseller de l'Interior del Govern català, ha presentat aquest dijous aquesta campanya.
A Catalunya cada dia mora molta gent, massa gent, com a conseqüència dels accidents de trànsit. I 4 de cada 10 dels conductors que moren han consumit alcohol o han consumit drogues. Això és una tragèdia i això no es pot acceptar. La societat, l'administració, el servei, el govern, ni el país ho pot acceptar.
Aquesta campanya també vol transmetre que l'única taxa segura és no consumir alcohol abans d'agafar el cotxe, ja que haver consumit dins dels marges legals no és cap garantia d'una conducció segura.
I obrim plana de successos perquè els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa d'un cap humà aquest dijous a l'entorn de l'Hospital Germans Trias i Pujol a Badalona.
Ara per ara es desconeix la identitat de la víctima i tampoc ha transcendit si es tracta d'un home o si es tracta d'una dona. De la resta del cos, els investigadors tampoc a hores d'ara en tenen notícies. La víctima podria haver mort fa 2 o 3 setmanes, segons les primeres inspeccions que s'han fet sobre el terreny. L'alerta a la policia l'han donat uns homes que buscaven espàrrecs en una zona boscosa de Can Ruti.
Faig una valoració extraordinàriament positiva, no?, perquè jo estava convençut que en el judici de l'audiència ja s'havia d'haver dictat una sentència absolutòria. De cap manera les declaracions que es van fer van coincidir en la credibilitat que mereixien per poder fonamentar una condemna. Bé, lamentablement la sentència no ho va veure així, però ara, per sort, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha rectificat.
I així sonava la veu de la defensa, Carles Monguilot, que s'ha mostrat satisfeta amb l'absolució. Us expliquem el cas. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha absolt el professor de l'Institut de la Bisbal d'Empordà, condemnat a 1 any i mig de presó per abusar d'un adolescent.
Tot i que inicialment se l'acusava de fer tocaments a 3 alumnes, l'audiència va condemnar-lo tan sols per un dels casos, entre d'altres, perquè, segons recollia la mateixa sentència, el docent va reconèixer haver fet un tocament involuntari a la menor. Ara, però, el tribunal ha estimat el recurs de la defensa i després de visionar el judici, conclou que l'acusat va admetre haver xocat de manera fortuïta amb l'alumne, però en cap cas tocar-li el cul. El TCJ conclou que se'l va condemnar en base a indicis que no eren prou sòlids i s'estranya que no declarés una amiga de la menor que hauria presenciat tots aquests fets.
Gràcies, Júlia. Fins ara.
Fins ara, Joan.
Gairebé 2 minuts que passen de 8:45 del matí. Plana esportiva.
La caravana.
Xavi Toscano, bon dia de nou.
Què tal, bon dia.
El Barça fa un pas de gegant per ser a la final de la Copa de la Reina després d'imposar-se per 0-3 a l'Atlètic Club de Bilbao en l'anada de les semifinals.
Així és, un doblet d'Aitana Bonmatí a la primera part i una diana de Salma Parayuero a la segona han estat suficients per certificar una victòria cabdal que les deixa amb un peu i mig a la gran final que se celebrarà el 18 de maig. Abans, però, les de Jonathan Giraldes hauran de rematar la feina el proper dijous a l'estadi Johan Cruyff en el partit de tornada. El partit jugat aquest dijous a la tarda suposa també el retorn al terreny de joc de Fridolina Rolfo, que saltava el camp en els últims minuts. La jugadora sueca no jugava des de la final de la Champions per una lesió al genoll. Qui no ho ha fet és Alexia Putellas, tot i tenir ja l'alta mèdica. Ho justificava així el tècnic Jonathan Giraldez.
Está bien, está entrenando. Ya poquitos entrenos con el equipo desde su vuelta de la lesión. Bueno, sabiendo que tenía el alta porque ya se la dieron en su momento en la federación, pues con los entrenos que ha hecho con el equipo he considerado que todavía no era el momento de entrar y por eso he decidido que hoy no entrase.
Les blaugranes ja pensen ara amb la Lliga, jugant diumenge a 2:00 PM al camp de la Reial Societat.
Pel que fa a l'equip masculí, les blaugranes obren avui a 9:00 la 28a jornada de Lliga, rebent el Mallorca-Montjuïc, un partit clau que han de guanyar per posar pressió al Girona, que actualment és segona a la Lliga, però amb només un punt més que els blaugranes.
Els de Xavi Hernández volen passar pàgina de l'empat a 0 de l'última jornada contra l'Atlètic Club de Bilbao i posar-se provisionalment segons a l'espera del que faci el Girona demà. Si el Barça guanya i el Girona empata o perd, els blaugranes s'assegurarien, doncs, la segona plaça. El tècnic Xavi Hernández està convençut que la Lliga encara no està perduda.
Sí, sí, todavía hay. Lo pensamos que todavía hay. No tiramos la toalla. Lo vamos a intentar hasta el final, hasta que matemáticamente no, los números digan que no podemos. bien, el equipo está bien, está motivado, está sabiendo que el otro día perdimos una oportunidad muy grande para acercarnos más, ¿no? Y para ponernos segundos. Pero bueno, mañana tenemos la oportunidad de meter un poco de presión.
Xavi també ha volgut parlar de la lesió de Pedri i ha desitjat que el jugador pugui fer una bona recuperació sense terminis per no tornar a recaure.
Són circumstàncies que a vegades no pots controlar. Bé, jo li he dit, dic, és l'última lesió, ja li he dit, que ha de ser positiu, dic, és l'última. Ell ha de pensar que és l'última, que recuperi bé i quan tingui bones sensacions tornar. No és tan greu com es pensava la lesió i tant de bo pugui tornar aviat per ajudar-nos. És un futbolista molt important per l'equip.
El tècnic també ha deixat clar que l'equip no pensa encara en el compromís de Champions contra el Nàpols de dimarts que ve i que tota l'atenció està focalitzada, per tant, en el partit d'aquest divendres.
I per la seva banda, el Girona rebrà demà a Montilivi la visita de l'Osasuna.
Ho farà, com dèiem ara fa una estona, amb l'objectiu de mantenir la segona plaça del campionat i intentar pressionar el Madrid, que ara està a 7 punts dels gironins. El partit serà demà a les 9 de la nit.
I atenció, si sou dels que mireu el futbol a través de les plataformes il·legals, perquè un jutge ha obert la porta a posar multes també als consumidors.
Sí, fins ara la justícia només podia prendre mesures contra màfies, bars i restaurants que emetien els partits sense pagar el servei d'emissió oficial. Ara, però, una resolució judicial obliga les operadores d'internet a facilitar també informació sobre qui es connecta a aquests servidors, és a dir, que companyies com Movistar, Vodafone o Orange podran ara revelar la identitat a través de l'IP de cada usuari, el nom i cognom també del titular d'aquest accés a internet i també facilitar els documents identificatius d'aquesta persona. Aquest procés començarà aviat i ja en les pròximes setmanes s'iniciaran les primeres reclamacions contra els consumidors.
I en bàsquet, el Barça es retroba amb la victòria a l'Eurolliga, superant el València 7-8-8-8 en un partit que l'equip de Roger Grimau ha patit fins al final.
Amb aquesta victòria, el Barça es manté segon classificat a la competició europea quan encara falten només 6 jornades per acabar la fase regular, un partit contra el València on ha debutat de nou Ricky Rubio.
I d'altra banda, dura derrota de l'Uni Girona contra el Besiktas per 81-60 en el partit d'anada de la semifinal de l'Eurocup femenina, que les deixa pràcticament fora de la competició.
Sí, tot i que al descans hi arribava amb un resultat de 41-35 i l'Uni retallava distàncies al tercer període per posar-se només 3 punts, un nefast últim quart de les gironines les ha condemnat després d'un parcial de 25-7.
I en handbol, el Barça passa als quarts de final de la Champions com a segon de grup després de perdre contra el Montpellier per 34-37.
Sí, els gironins s'han de conformar amb aquesta segona plaça després de la seva derrota i de la victòria, en canvi, del seu màxim rival, el Magdeburg, que ha guanyat a la pista del Veszprém. Al partit d'aquesta nit l'ha començat dominant el Barça, arribant a tenir 3 gols d'avantatge en els primers minuts. Això sí, al descans s'hi arribava amb el marcador favorable, però ajustat de 19-18. A la represa al Barça li faltava claredat del joc i el Montpellier, que només li varia la victòria per classificar-se, s'ha entregat al màxim i ha acabat guanyant el partit. Els blaugranes s'enfrontaran ara a quarts al guanyador del duel entre el PSG i el Wisla Plock.
I ja se sap l'abast de les lesions dels dos jugadors del Barça de futbol sala, Sergio González i Sergio Lozano.
D'una banda, González pateix un trencament del lligament creuat anterior i una lesió al menisc ester del genoll esquerre i serà operat el 19 de març a l'Hospital de Barcelona. Es preveu que, per tant, estigui uns 10 mesos de baixa. Per la seva banda, Lozano té un trencament fibrilar al bíceps femoral de la cuixa dreta i la seva presència a la Copa d'Espanya, que es disputarà del 21 al 24 d'aquest mes de març, a Cartagena no està encara clara.
I anem al tennis, on Carlos Alcaraz debutarà aquesta propera matinada al Masters 1000 d'Indian Wells, on defensa títol i ho farà contra l'italià Matteo Arnaldi, número 40 del món.
Alcaraz intentarà, doncs, defensar la corona després d'un inici de temporada accidentat en caure als quarts de l'Open d'Austràlia i després d'haver-se lesionat i d'haver-se de retirar a la primera ronda de Brasil. El murcià creu, però, que el treball de rehabilitació d'aquests darrers dies ha donat els seus fruits.
La que és difícil... Estar al 100%, ¿no? Ha sido muy reciente, pero la verdad que estamos contentos con el trabajo y con las sensaciones que estoy teniendo.
El tenista espanyol ja s'ha enfrontat a Arnaldi en una ocasió. Va ser als vuitens de final de l'Open dels Estats Units, on el murcià, recordem, es va imposar en 3 sets.
I un altre nom propi, el de Fernando Alonso, que ha estat el pilot més ràpid en la segona ronda d'entrenaments lliures del Gran Premi d'Aràbia Saudita de Fórmula 1.
Alonso ha quedat sorprenent a tothom segon als primers lliures per darrere de Max Verstappen i ha aconseguit ser el pilot més ràpid en la segona tanda d'aquests entrenaments. Per la seva banda, el pilot de Ferrari, Carlos Sainz, ha acabat la segona sessió setè, a més de 3 dècimes del seu company d'equip, Charles Leclerc. La tercera sessió de lliures tindrà lloc avui a 2:45 de la tarda, mentre que a les 6 es farà la classificació, que determinarà la posició de sortida per a la cursa de demà dissabte.
I avui arrenca també el primer gran premi de la temporada de MotoGP al circuit de Losail, al Qatar, un inici de curs on totes les mirades estan posades en Marc Márquez.
I ho serà així perquè l'any passat el de Cervera va dir adéu a 11 temporades a Honda i, per tant, ara comença una nova etapa com a pilot de Ducati dins de l'escuderia italiana de Gresini. Márquez s'ha mostrat tranquil davant aquest nou repte després d'una pretemporada que ha qualificat de bona i estable. El pilot català, però, també ha assenyalat que haurà de canviar de xip per no pilotar com ho feia amb l'Honda i anar-se adaptant a la seva nova moto.
Però ara toca investigar què passa esta moto detrás de otros pilotos. Sí que los... siempre Honda había sido una moto que detrás de uno iba un poco mejor. Este m'han dicho que es lo contrario, así que toca investigar a ver todas estas áreas.
Els primers lliures d'aquest Gran Premi de Qatar tindran lloc avui a 2:45 del migdia.
I acabem amb un apunt d'hoquei patins per explicar-vos que el Calafell i el Sant Just són els dos primers equips classificats per les semifinals de la Copa.
El Parlem Calafell, anfitrió de la competició, que juguen al seu estadi, el pavelló Joan Urtoll de Calafell, ha derrotat aquesta nit el Noia Freixenet als penals i el Sant Just ha desfet del pas al Coi 5-4 amb un gol a l'últim segon de la pròrroga. Avui es disputen els altres dos partits de quarts. D'una banda, a les 7 de la tarda, el Barça s'enfronta al Reus Deportiu i de l'altra, a 10:15, juguen al Voltregà i l'Igualada.
Gràcies, Xavi. Fins ara.
Fins ara.
Pràcticament 5 minuts i arribem a les 9 del matí. Anem a la cara B.
A la caravana busquem la cara B de l'actualitat.
Núria Ros, de què ens parles avui a la cara B?
Mira, doncs avui, com no podia ser d'una altra manera, les grans Núria protagonistes... Ros. Ai, quina tristesa ens fa tot.
No, home, no.
Ai. No, que és broma, que avui és un dia molt alegre, perquè avui, com no podia ser d'una altra manera, i us ho imagineu, la cara B som nosaltres, som les dones.
Si algun dia, ei, dones, què passaria si un dia s'alçarem, si trencarem els barrots, si plenarem les garrafes, els deixaríem a tots plegant garrofes, que ja és hora que deixem de manar, que la igualtat és una cosa que no cal demanar, que és pa cagar-se, que és pa no torcar-se, que és patriarcal, cal enterrar-se, que estic cansada de veure la mateixa escena, ell...
Aquesta cançó, no sé si us sonarà o no, però és, va ser una de les bandes sonores de les noies de l'hoquei, les sí, de l'hoquei, una sèrie de TV3, que ens va acompanyar durant el confinament i que a mi m'ha quedat marcada. Mira, justament a la tele ara veiem un partit d'hoquei.
Un rap en valencià sempre impacta
molt
més.
Molt xulo. A veure, a hores d'ara, tothom qui s'ha despertat ho sap, avui divendres 8 de març és 8M, és el Dia Internacional de la Dona. Un dia on, jo us aviso un temps, tothom s'omplirà la boca reivindicant els drets i les llibertats de les dones, on veurem com els mitjans es tenyeixen de lila per un dia només, on veurem com els carrers s'ompliran de crits en busca dels drets i llibertats, i també, per què no dir-ho, és un dia en el que ens trobarem alguna altra persona, en aquest cas sobretot homes, criticant el perquè existeix un dia com aquest, que em sembla bastant surrealista que en ple segle XXI encara hàgim d'explicar el perquè hi ha un dia com aquest, que també us dic, tant de bo no hagués d'existir, perquè això significaria que ja tenim aquesta igualtat que busquem. Llavors, sí, com sigui, com que aquesta secció es diu La cara B i en ella doncs, he intentat donar dia si dia també la volta a l'actualitat, doncs avui no serà menys i us explicaré algunes curiositats sobre el 8 de març. Què us sembla? Us agrada això? Us interessa?
I tant.
Doncs també és veritat que trobo que està bé saber d'on venim i on som per entendre el perquè avui moltes i moltes persones, sobretot dones, sortirem al carrer, no? Vull dir que a vegades diem, 8 de març, obres l'Instagram, oi, tothom penjant fotografies del Dia Internacional de la Dona, però per què hem arribat aquí? Què en sabem? Doncs anem-ho a desgranar. El primer que heu de saber és que en un dia com el d'avui, el 8 de març, està reconegut per l'Organització de les Nacions Unides per ser un dia, això segurament ho sabreu, que commemora la lluita de la dona per la seva participació al camp del treball i a la societat en general. Això ho sabíem.
Sí.
Sí, eh? Bé, doncs el segon que heu de saber també és que el Dia Internacional de la Dona, o també conegut com el Dia de la Dona Treballadora, no se celebra el 8 de març per casualitat. No sé si sabeu el per què és avui, perquè és el dia 8 de març i no el 7 d'abril, per exemple.
Faré la rateta i et diré que sí, però vull que ho expliquis.
Val. Realment és fruit d'un procés molt llarg, eh? Sí que és veritat que molts i moltes atribueixen la data a l'incendi del 1908 a la fàbrica Cotton Textile Factory de Washington, on recordem que un grup de treballadores va declarar en vaga, una vaga en protesta de les condicions de treball que tenien. Condicions que significa jornades de 16 hores, he arribat a llegir, no tenien permís de maternitat ni de lactància, cobraven un terç del que cobraven els homes, per tant, es van plantar i van dir fins aquí hem arribat, convoquem una vaga. Una vaga, per cert, que no va ser acceptada per el seu cap, qui va tancar les portes de la fàbrica i va calar foc. Val? Aquest va ser el desenllaç. Allà, atenció, perquè hi van morir 129 treballadores carbonitzades. Aquest va ser el trist desenllaç. Llavors, això és el que sabem fins ara, però el cert és que la realitat és molt més complexa. En aquest cas, la història diu que el Dia de la Dona es commemora per tres factors diferents, val? El primer és la vaga de treballadores del tèxtil del 1857, per tant, hem d'anar molt temps enrere. Llavors, també el segon factor és l'incendi de la fàbrica Cotton, del que us parlava ara fa un moment, i llavors un tercer factor, que és un altre incendi al Triangle Sweet, bueno, una companyia, que va ser el dia 25 de març del 1900, 11.
Val.
Per tant, i en aquest últim, per cert, van morir 142 obreres, la majoria persones immigrants joves que l'any anterior havien protagonitzat una vaga per demanar millores també laborals a la fàbrica. Per tant, si a vegades ens pregunten per què se celebra el 8 de març, no és només per aquest incendi tan conegut que coneixem del 1908, sinó que és per una sèrie de factors, doncs les dones van fer força, es van unir, i d'aquí surt el 8 de març. No sé si ho sabíeu vosaltres, això.
Sí, he llegit aquests dies, a més surt a molts llocs.
Sí,
no?
Sí, però això ens deixa... Perdona, digues.
No, segueix sent impactant, no? Sobretot el tema de la fàbrica aquella. En fi...
I que després a vegades ens diuen, no?, per la por de... No cal reivindicar tant els drets, no cal parlar tant. A vegades és millor baixar el cap i callar. No, mira, doncs aquestes dones, n'hi ha moltes que van sortir molt perjudicades, però jo crec que des d'allà fins ara hem avançat molt, que ara queda molt del camí per fer, però hem avançat.
Això, com bé deies, Núria, no cal, ho diu qui té els drets garantits.
Exacte, ara has donat en el clau. Llavors, ja que parlem del dia exacte del 8 de març, suposo que sovint moltes persones es pregunten per què un 8 de març i no un 7 d'abril. Doncs l'explicació és senzilla. En aquest cas, el Dia Internacional de la Dona queda fixat en aquesta data a partir de la sortida al carrer en protesta per la manca d'aliments...